Com dèiem, en aquest espai tenim ganes de comentar-los, després d'haver escoltat aquest aparador musical de Maren Morris, una notícia que avui, com ens comentava l'Òscar Royo, ocupa doncs, bona part de les portades per la transcendència, evidentment, que té. I és que la Unió Europea ha suspès tots els vols del model 737 MAX de la casa Boeing, i tot això ho ha fet després de l'accident que hi ha hagut a Ethiopian Airlines. Ha estat l'Agència Europea de Seguretat Aèria, coneguda com EASA, qui s'ha afegit a la prohibició que alguns països europeus i asiàtics ja havien decretat de forma individual i que han immobilitzat i que significa precisament la immobilització de tots aquests els aparells d'aquest model. Hi ha una informació molt àmplia sobre aquest aspecte en el portal 324, una notícia signada pel Quim Balaguer que parla d'aquesta qüestió. Els models concretament són el Boeing 737 MAX 8 i el 737 MAX 9. Com dèiem, la EASA ha anunciat, ho va fer ahir a la tarda, la suspensió de tots els vols comercials arran de l'accident que va causar més de 150 morts aquest diumenge a Etiòpia. Un vol d'Ethiopian Airlines va caure aquest avió prop de la capital de Kènia, Nairobi. L'EASA justifica aquesta decisió en la necessitat de garantir la seguretat dels passatgers després d'un segon accident en pocs mesos d'un dels models més nous, precisament, d'aquest fabricant nord-americà. L'anunci arriba, com dèiem, després que ja molts països europeus havien prohibit volar aquests models en els seus territoris. Regne Unit, França, Alemanya, Irlanda, Àustria havien estat els primers que aquest dimarts i abans de la decisió de l'EASA decidissin immobilitzar aquests models mentre no s'aclarissin les causes de forma ben clara, ben transparent, d'aquest accident, com dèiem, que va costar 157 vides humanes. Abans també havien pres aquesta decisió altres països asiàtics com Malàisia, Singapur, la Xina, Indonèsia o, per exemple, també Austràlia. I al marge de la decisió dels països, algunes companyies aèries com la Norwegian també havien decidit unilateralment deixar a terra aquests models que havien adquirit de forma relativament recent del Boeing 737 MAX 8. En els Estats Units, en canvi, han refermat la seva confiança en la companyia Boeing. Faig un mini parèntesi, no tingui a veure per la que la Boeing sigui nord-americana i que els Estats Units diguin que confien. I no ordenaran, diuen, la immobilització d'aquests aparells mentre no se sàpiguen les causes de l'accident de diumenge. Per tant, veiem que un opta per la confiança en la marca, Estats Units, uns altres opten per la prudència, la prevenció i diuen fins que no se sàpiga de moment tots quiets i aturats. Malgrat aquest aval nord-americà, el cert és que moltes tripulacions i molts passatgers de companyies nord-americanes s'han negat precisament a embarcar des d'aquest diumenge a bord d'aquests avions davant els dubtes sobre la seva fiabilitat. I és que el pànic a volar en aquests aparells s'ha extès fins al punt que el sindicat de personal de cabina d'American Airlines ha demanat als seus afiliats que no s'hi pugin a bord d'aquests avions si no se senten segurs. Les crides a les autoritats perquè precisament deixin a terra aquest Boeing 737 MAX 8 han arribat també des de la classe política i diversos senadors als Estats Units, tant demòcrates com republicans, han demanat a l'Agència Federal de l'Aviació dels Estats Units, seria com l'EASA nord-americana, que els impedeixin volar. Malgrat això, com dèiem, de moment aquesta agència federal nord-americana s'ha limitat a demanar a Boeing que introdueixi modificacions en l'aparell específicament en un mecanisme de control per evitar l'entrada en pèrdua. I és que l'accident de diumenge d'aquest Boeing, d'Ethiopian Airlines, és, com dèiem, el segon d'aquest model en pocs mesos. Recordem que el 29 d'octubre de l'any passat, un altre Boeing 737 MAX 8, en aquest cas de la companyia indonèsia Lion Air, es va estavellar al mar pocs minuts després d'enlairar-se de l'aeroport de la capital indonèsia, Jakarta. Allà hi havia 189 persones a bord. Les investigacions preliminars d'aquest accident d'Indonèsia apunten a un error en el sistema automàtic d'aquest model que inclina la part de davant de l'avió cap avall quan detecta que no té prou velocitat per mantenir-se a l'aire. Enmig de tota aquesta polèmica, pel seu nou flamant model, Boeing ha fet un comunicat on assegura que entén la decisió presa pels països que l'han prohibit volar, però referma la seva total confiança en els seus informes sobre la seguretat dels 737 MAX. En els dies posteriors, precisament a l'accident d'Ethiopian Airlines, les accions de Boeing, i aquest és un aspecte que també acostuma a passar, doncs han perdut 20.000 milions de dòlars. L'any passat, les vendes d'aquest nou 737 MAX 8 van representar, atenció, un terç dels beneficis d'aquest fabricant nord-americà. hi ha hagut també la mirada en aquesta informació a l'afectació que ha tingut doncs, en un dels aeroports que és més utilitzat per, també pels ciutadans d'aquí d'Andorra, l'aeroport de Barcelona al Prat. I no preveu, en principi, afectacions per la suspensió d'operacions a Europa d'aquests vols que ha ordenat la EASA, l'Agència de Seguretat Aèria Europea. Vueling, que és la principal companyia amb base al Prat, no utilitza aquest avió i només té aparells del fabricant europeu Airbus a la seva flota. I la companyia noruega de baix cost Norwegian, que té 18 Boeings 737 MAX, aquests avions, però, no cobreixen cap de les sortides o arribades que fan els seus vols programats a Barcelona. Per tant, com dèiem, caldrà veure com evoluciona aquesta informació que genera prou rius de tinta perquè, com hem dit, doncs hi ha una mà d'interessos pel mig al voltant d'aquestes qüestions. Si em permeten, hi ha una altra informació que ens ha cridat avui molt l'atenció i, a més, sobre aquesta informació estaria bé doncs, un dia fer un espai específic, un espai directe sobre aquestes qüestions. És una informació que indica que les empreses tecnològiques que atrauen talent femení són més rendibles. I, a més, aquí sí que és una qüestió de caire objectiu, no és una qüestió de sensació. Diu que aquesta informació indica que els ambients masculinitzats, falta de suport de la família i l'escola, discriminacions i por de les matemàtiques sembla que són les causes principals que allunyen les dones de les carreres més tecnològiques. I és que ha estat la multinacional, també nord-americana, Hewlett-Packard, HP, que té una de les seves filials més punteres, ubicada a Sant Cugat del Vallès. Quan va decidir desenvolupar una nova manera de fabricar la impressió en tres dimensions, es va adonar, precisament, que tota la seva plantilla d'enginyers era masculina, tots eren homes. I quan van voler fitxar enginyers preparats per al canvi tecnològic que es tenien endavant, es van adonar, evidentment, que també calia buscar, en aquest cas, dones. I és que la directora de comunicació d'aquesta companyia, que és la Eva Blanco, diu que hi ha molts informes que ho recomanen. Indica aquesta senyora que les companyies que tenen equips més diversos o més paritaris són molt més rendibles econòmicament. Són companyies, diu, que funcionen molt millor. Les dones aporten uns atributs que són absolutament essencials perquè una organització funcioni millor. I no només dones, el que estan parlant és que hi hagi paritat, perquè, diu, quan hi ha diversitat, hi ha riquesa. Així s'expressa Eva Blanco, com dèiem, la directora de comunicació d'HP. I per més que aquesta empresa volgués fitxar, en aquest cas, dones enginyeres, el fet és que no els arribava pràcticament cap currículum, la qual cosa és significatiu perquè és una empresa molt important a nivell mundial en tot l'àmbit tecnològic. I la raó sembla era molt clara, i és que hi havia molt poques noies que fessin aquestes carreres tecnològiques i, per tant, podien sortir poques graduades, poques llicenciades que entressin en el mercat laboral. La següent pregunta que es van fer va ser, però per què? Si les dones tenen tanta capacitat per a les matemàtiques i la ciència com els homes, trien professions més de l'àmbit de les lletres o de les humanitats. I la directora de comunicació d'HP, com hem dit, la senyora Eva Blanco, diu que és degut a un problema de comunicació, precisament. Diu que creu que no han sabut comunicar mai que és un enginyer o una enginyera de debò. Diu que la canalla, quan pensa en un enginyer, veu un senyor vestit amb una granota blava, amb una clau anglesa a la mà, i a més, absolutament ple de greix, del que ajuda a tenir les màquines doncs, en funcionament. I això realment, diu, no atreu gens, a les noves generacions encara menys. I considera que s'ha de fer un gran esforç precisament per canviar la manera com es comunica des del món universitari i des de les escoles. Creu aquesta senyora que la universitat hauria d'anar a les escoles i explicar què fa un enginyer de debò i no esperar-se precisament quan ja hagin escollit la tipologia de batxillerat que volen tirar endavant. Hi ha un centenar d'enginyeres d'HP que van decidir posar-hi remei i promocionar activament la seva professió entre les nenes, les alumnes, mitjançant conferències a escoles, a més de tot un seguit de tallers pràctics. Un model d'actuació liderat per treballadores, que en aquest cas es van prestar de forma voluntària i que sembla que avui en dia moltes empreses volen copiar aquesta iniciativa perquè han vist que funciona la mar de bé. L'èxit d'aquesta iniciativa fa que es despertin més vocacions científiques entre la població escolar femenina i és que tenir referents femenins que expliquin la seva història personal diuen que és important. Una de les enginyeres de HP, abans, evidentment, de tot aquest estudi, com estàvem indicant, es diu Ariadna Marín i considera que cal que les nenes coneguin tot el ventall de possibilitats que tenen. Indica l'Ariadna Marín que a l'ESO tenia una professora de química que diu que els parlava de la química a la cuina. Diu que era molt interessant i que va veure que la ciència es podia aplicar tot arreu. I bé, diu que ha pogut treballar mentre estudiava, ha pogut sortir, ha pogut fer de tot i que només és una qüestió d'organitzar-se. Una altra enginyera d'aquesta companyia d'HP, la Rocío Muñoz, diu que l'experiència en aquest contacte amb les escoles ha estat especialment positiu. Diu que ha estat dur, perquè evidentment exigia fer tots aquests contactes fora de l'horari laboral, diu, però que s'ho ha passat la mar de bé, que tenen una llibertat de creació que no té preu, que estan desenvolupant impressió en 3D amb metall, la qual cosa és superinnovadora, que aprendre molt i estar en un equip superpotent de dones que dona molta força, doncs empenta molt el projecte. Que és veritat que és un àmbit molt masculí, però que tenen l'espai seu i que són complementaris absolutament i que cal aprendre ells d'elles i elles d'ells absolutament en cada moment. Són aspectes, com diem, que avui se generen amb aquesta informació, com dèiem, que indicava en el seu titular que les empreses tecnològiques que aconsegueixen, amb totes aquestes dificultats que hem vist, de que no hi ha prous candidates o de que cal incentivar, per ser més estrictes, no, que hi hagi candidates que presentin currículums per treballar en aquestes empreses punteren, doncs que les empreses tecnològiques que atrauen el talent femení són absolutament més rendibles i que hi ha alguns punts que, segons diversos informes, allunyen les dones de les carreres més tecnològiques, com són l'accés d'un ambient masculinitzat, la falta de suport de la família i l'escola i discriminacions i, fins i tot, com dèiem, un tema que a molts en un moment donat ens ha passat pel davant, com era la por a les matemàtiques. Anem a fer una mínima pausa i després de dos quarts, com diem, entrem en contacte precisament amb dues dones, la Meritxell Camp i l'Alexandra Torralba, i parlem, com dèiem, d'aquests tallers sobre gestió d'emocions i benestar que es desenvolupen des de NIVI, Centre d'Atenció Psicològica.